Bon dia, són les 8. Arrenquem el matí a Ràdio Estel a Barcelona. Tenim 6 graus. A Girona, 1 grau sota 0. A Tarragona, n'hi ha 5. A Lleida, 4 graus sota 0. 3 sota 0. A Igualada, al Pont de Suert, 9 graus sota 0. Ja veieu que segueix sent un matí fred, molt fred. De fet, les glaçades arriben fins a la costa, cap al nord del país, cap a la Costa Brava. Al migdia, però, tornarà a fer sol. Les temperatures, de fet, remuntaran una mica, només una mica. Ara us ho explicarem. Avui és dilluns 24 de gener.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Bon dia, que arrenca amb tres protagonistes. El primer, el Daniel López Codina, que és investigador del Biocoms. Amb ell volem parlar avui de la cara més fosca de la pandèmia, dels morts. Avui toca posar les dades damunt de la taula i avaluar què ens ha passat, amb una mirada en positiu. La vacunació ha estat un salvavides descomunal, però també d'algunes realitats que són palpables, i n'hem de parlar. El 2020, amb la duresa de la primera onada, la mortalitat va créixer a Catalunya més d'un 23%, més d'un 23%. Una quarta part de morts més que no pas l'any anterior. Però també sabem més coses, que aquesta xifra, per exemple, a l'àrea metropolitana de Barcelona puja fins al 30%. Àrea metropolitana de Barcelona, un excés de mortalitat de fins al 30%. Són dades del 2020 que ja ha fet públiques l'IDESCAT, i que avui us explicarem al detall. Lluny queden, avui us recordareu, els dies en què discutíem quanta gent havia mort de Covid a Catalunya i a Espanya. Cada dia ens posàvem les mans al cap, quan als hospitals s'acumulaven cada dia morts, no tenien PCRs per tothom i només comptaven com a morts per pandèmia aquells a qui havien pogut fer un test abans. Ara sí, les xifres ja parlen i ho fan sense embuts. Per cert, a dia d'avui la pandèmia a casa nostra, a Catalunya, ha mort ja 77.940 persones. La mitjana brutal és de 183 persones al dia. Pràcticament, de manera exacta, la meitat homes i la meitat dones. Per ara, l'IDESCAT ja ha fet públiques aquestes xifres oficials de mortalitat del 2020. A Ràdio Estel n'hem fet una primera anàlisi per avaluar l'impacte de la pandèmia. Ara us ho explicarem amb detalls. I a partir de 9:15 hi aprofundim amb l'investigador del Biocoms, Daniel López Codina. Un altre protagonista avui és en Hans Kluge, director de l'OMS a Europa. Aquest diumenge assegurava que quan passi l'onada forta d'Omicron, quan arribi el bon temps, la Covid donarà una pausa llarga i que quan torni, amb el fred, potser ja no serà una pandèmia a Europa, que haurem de notar l'efecte de les vacunes i de la gran immunització natural per l'allau d'infectats que tenim ara. Quedi dit i agafem-nos-hi com una espurna d'esperança, però la realitat avui és que encara ens queden dies i dies de restriccions. Per tant, anem pas a pas. I finalment, Vladimir Putin, la seva ombra i el seu tarannà tornen a situar Ucraïna al límit de la guerra. L'annexió de Crimea i la crisi de Maidan ja van evidenciar que aquell és un país estratègicament crític. Part del molt gas que necessita Europa per escalfar-se travessa Ucraïna, exmembre de la gran Unió Soviètica, i una part important de la població, de fet, se sent i és de descendència russa. La crisi interna de Maidan ja era un xoc entre els qui miraven cap a Europa com al futur i els qui encara somiaven a tornar als braços de la mare pàtria russa. Avui, amb clares tensions entre Rússia i els Estats Units, Europa s'ha de reunir en crisi. No està en el conflicte, però en pot ser una de les grans damnificades i avui ha de començar a definir el seu paper. S'albira una nova crisi, aquesta interna dins la Unió Europea, per les dificultats de pactar una postura comuna. Veurem què passa. Seria una altra petita victòria per a Putin. Vinga, posem el dia en solfa i comencem, com sempre, amb el temps i amb el trànsit. D'entrada busquem aquesta previsió del temps amb el Jordi Miralles. Jordi, bon dia.
Hola, Pol, bon dia. Comencem la setmana amb pocs canvis, una setmana idèntica a l'anterior amb anticicló i, per tant, amb un temps estable i assolellat a bona part de Catalunya, tot i que comencem amb fred intens. Tenim temperatures d'entre 5 i 10 graus negatius a les valls del Pirineu i també en alguns punts de l'interior. En canvi, les temperatures màximes seran suaus, oscil·laran entre els 10 i els 15 graus a bona part de Catalunya, suaus per l'època de l'any en la qual ens trobem, evidentment. Un dia que comença amb boires a les comarques de l'interior, també amb alguns núvols baixos a punts de la costa sud i de la costa central, però que poc a poc aniran desapareixent i, com dèiem, el sol s'acabarà imposant. Aquesta situació ens acompanyarà uns quants dies més.
Gràcies, Jordi. Sapiguem ara què us trobareu, si esteu al volant o si esteu a punt d'agafar el cotxe. Anem cap al RAC, Armand Maravalla. Bon dia.
Bon dia, doncs avui comencem el dilluns amb dos accidents per entrar cap a Barcelona. El primer per la C32 a l'altura de Sant Boi. Hi ha un carril tallat i això està provocant ara uns 4 quilòmetres i mig d'aturades des de Gavà fins a Sant Boi. Per tant, molta més cua de l'habitual per entrar per la C32 i també per la B23, on hi ha hagut un accident a l'altura de Sant Joan d'Espí, que talla un carril també d'entrada a Barcelona i aquest provoca 2 quilòmetres d'aturades, com diem, en sentit a Barcelona. També pel que fa a la resta de vies, hi ha retencions habituals a la C58, són uns 3 quilòmetres per entrar al nus de la Trinitat i també uns 5 quilòmetres de trànsit força carregat des de Montcada fins a l'enllaç amb l'AP7 en sentit Terrassa. I també les rondes porten densitat en els trams habituals en sentit Llobregat i també alguna aturada ara per entrar des de la Pota Nord fins al nus de la Trinitat. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Armand. Bon dia. Tornem cap al RAC d'aquí a mitja hora. Passen 6 minuts del punt de les 8 i aquests són els titulars d'aquest dilluns. La mortalitat global a Catalunya va augmentar un 23,6% el 2020 per l'impacte de la pandèmia. Així ho reflecteixen les dades oficials de mortalitat recollides ja per l'IDESCAT i que avui us explicarem baixant al detall. La mortalitat a les ciutats més poblades de l'àrea metropolitana, de fet, encara va ser més alta, creixent més d'un 30% respecte de l'any anterior. Avui està previst que el comitè d'experts del govern en Covid-19 entreguin a l'executiu l'informe que els va demanar sobre l'ús del passaport Covid. Alguns especialistes qüestionen si encara és útil davant del fet que els vacunats també es contagien amb Omicron. El govern revisarà aquesta setmana les restriccions vigents. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, compareix avui al Parlament per explicar el relleu de Trapero i bona part de la cúpula policial dels Mossos. Haurem d'estar pendents també si es pronuncia de la investigació a la cúpula dels bombers, explicada per La Vanguardia per un presumpte frau amb factures falses o inflades en el manteniment dels camions els últims 14 anys. Els ministres d'Exteriors de la Unió Europea es reuneixen aquest matí per mirar de consensuar un posicionament sobre la crisi oberta a Ucraïna i possibles represàlies en cas que Rússia invaís aquest país. El ministre espanyol José Manuel Álvarez compareixerà demà al Congrés d'urgència per explicar el posicionament espanyol. A Solsona, pendents avui de l'anàlisi que es faci de l'estat en què es troba l'edifici que hi va cremar. Per culpa d'un incendi, una vuitantena de veïns han passat la nit fora de casa per l'avís dels bombers d'un possible esfondrament. Els desallotjats són els veïns de l'edifici cremat i de 3 més que en són adjacents. I a Cànoves i Samalús, al Vallès Oriental, tècnics de l'Ajuntament revisaran l'obra on dissabte va morir una persona en una esllavissada de terra. Les primeres hipòtesis apunten a un accident laboral per algun tipus d'imprudència o error de càlcul en les obres que s'hi fan. El Barça s'endú una victòria tan gris com valuosa per seguir lluitant per entrar a les places que donen accés a la Champions. Els de Xavi estan a només un punt de la seva banda. El Barça femení passa per sobre de l'Atlètic de Madrid i guanya la Supercopa d'Espanya amb una victòria per 7-0 a la final.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Si avui passeu pel quiosc i compreu el diari o si el consulteu en la seva versió digital, val la pena que us atureu en algunes informacions com aquestes. La jutgessa troba evidències de facturació fraudulenta en el contracte de manteniment dels camions dels bombers de la Generalitat. Olma Giró, bon dia.
Bon dia. En una interlocutòria, la jutgessa constata que hi havia una mecànica irregular que consistia a continuar l'execució d'un contracte encara que s'hagués esgotat el pressupost. Per això es duplicaven, triplicaven o fins i tot es falsificaven factures. Les intervencions telefòniques han provat que aquestes pràctiques han sigut habituals des de fa 12 o 14 anys. Ho avança Antoni Muñoz, Maica Navarro i Gemma Saura, a La Vanguardia.
Els tràmits per accedir als ajuts europeus castiga els autònoms i les pimes.
Quasi el 20% de les convocatòries es llancen amb terminis de menys de 15 dies per presentar-s'hi. Això obliga les empreses a estar pendent de tota la informació que es va publicant als butlletins oficials si no volen deixar escapar cap ajuda. Ho explica Rosa Maria Sánchez, del Periòdico.
Tabasco.
Begudes alcohòliques, embotits ibèrics i productes d'afaitar entre els productes més robats al supermercat l'any 2021.
La xocolata, les càpsules de cafè, els gelats, les conserves, les piles i els productes de maquillatge i cura personal també surten al rànquing dels productes més desitjats pels lladres que ha elaborat l'empresa especialitzada en seguretat NEDAP Cromiu. El robatori suposen pels supermercats unes pèrdues de 1.800 milions d'euros cada any. Ho detalla Elisabet Escritxa, al diari Ara.
Les notícies del matí a Ràdio Estel.
La mortalitat a les ciutats més poblades de l'àrea metropolitana de Barcelona, que és on es concentra una tercera part de la població catalana, va augmentar més d'un 30% com a conseqüència de la pandèmia. Així ho indiquen les dades de mortalitat definitives de l'Institut d'Estadística de Catalunya del 2020, analitzades per Ràdio Estel. De fet, amb l'arribada de la pandèmia, la mortalitat global a Catalunya va augmentar un 23,6% al 2020 respecte de l'any anterior. Ana Closa, bon dia.
Bon dia. Aquest anàlisi també mostra que els índexs de mortalitat baixen conforme ens allunyem de l'àrea metropolitana. Es dona el fenomen que les ciutats mitjanes més properes a Barcelona, amb uns 100.000 habitants, doblen la mortalitat en comparació amb d'altres similars de la resta de Catalunya.
L'Hospitalet de Llobregat és la ciutat on més va augmentar la mortalitat el 2020, amb un 36,2% respecte de l'any anterior. La segueixen Santa Coloma de Gramenet, amb un augment de la mortalitat d'un 35,7%, i Cornellà, també amb un 35%. La capital i ciutat més poblada, Barcelona, va tenir un augment del 31%. L'única excepció en tota aquesta zona és Badalona, on es van quedar en un 26%.
Les dades de l'IDESCAT indiquen que les ciutats mitjanes de l'àrea metropolitana, com la pròpia Cornellà o Sant Cugat, doblen la mortalitat de ciutats igual o més grans en població, com Mataró, o la resta de capitals de província, com Girona, Lleida i Tarragona, que estan més lluny de Barcelona i que tenen una mitjana d'augment del 13%. Com dèiem, a mesura que ens allunyem de la capital catalana i la seva àrea d'influència, la mortalitat baixa. Terrassa i Sabadell, per exemple, van tenir una mortalitat al voltant del 25% inferior a l'Hospitalet, tenint les poblacions similars.
Mentrestant, aquest dilluns arrenca la tercera setmana lectiva a les escoles d'aquest 2022 i ho fa amb una incidència mai vista abans. Omicron té confinats 121.000 alumnes i 8.000 professors.
Segons les dades del Departament d'Educació, actualment hi ha 208 grups confinats i 5 centres tancats. La setmana passada és la que ha tingut major incidència, ja que del dimarts al dimecres es van gairebé duplicar el nombre de grups confinats. Els experts vinculen aquest augment disparat de casos al testatge massiu que s'està fent diàriament als alumnes.
Les pròximes hores, el Comitè d'Experts del Govern en Covid-19 lliuraran a l'executiu l'informe que els va demanar sobre l'ús del passaport Covid amb la variant Omicron. Aquest diumenge s'han notificat 19.000 contagis més a Catalunya i hi ha més de 2.700 ingressats amb Covid als hospitals catalans. Per això alerten que encara no ha arribat l'hora de baixar la guàrdia als experts.
Des del Biocoms pronostiquen que almenys durant 15 dies més es mantindrà a l'alça o en un nivell alt els nous contagis. L'investigador Daniel López Codina ha explicat aquest cap de setmana a TV3 que la variant Omicron està substituint a la Delta i que el nombre de casos greus va a la baixa, però insisteix que no es poden relaxar mesures fins que la incidència no comenci a baixar.
A Brussel·les, unes 50.000 persones s'han manifestat aquest diumenge en contra les restriccions anticovid que hi ha a Europa. La protesta va acabar amb 20 incidents i la policia hi va haver d'intervenir.
La protesta va ser convocada per centenars d'associacions com Europeus Units per la Llibertat, Manifestació Mundial per la Llibertat o els Armilles Grogues francesos. L'objectiu de la protesta és pressionar les institucions europees perquè intervinguin en les polítiques sanitàries dels països i que es deixin d'aplicar algunes mesures. La policia va haver d'intervenir quan va haver-hi aldarulls i va fer servir canons d'aigua i gasos lacrimògens per dispersar els manifestants. També hi va haver diversos detinguts.
El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, compareix avui al Parlament per donar explicacions pel relleu de Josep Lluís Trapero i una bona part de la cúpula dels Mossos. També haurà de pronunciar-se sobre el que avançava ahir la Vanguardia i que avui en dona més detalls, que us explicàvem. La cúpula dels bombers està sent investigada per un presumpte frau en el manteniment dels camions. El director del Servei d'Extinció d'Incendis, Joan Delort, i qui el va precedir en el càrrec, Manel Pardo, estan citats a declarar divendres vinent davant del jutge.
Existeixen nombrosos nombroses factures duplicades o triplicades, també falses i indicis de comissions de fins a un 2%. En un comunicat, el Departament d'Interior ha mostrat la voluntat de portar tota la documentació requerida i nega que cap funcionari s'hagi beneficiat econòmicament.
El ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, compareixerà dimarts al Congrés per explicar el posicionament d'Espanya davant la crisi d'Ucraïna. Per ara, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha reiterat a l'OTAN i a la Comissió Europea la seva aposta pel diàleg per resoldre el conflicte.
També avui es reuneixen els ministres d'Exteriors de la Unió Europea per mirar de trobar una posició comuna. Aquest cap de setmana, Sánchez ha estat en contacte amb els líders de les institucions europees i també amb els caps d'estat i govern dels països aliats d'Espanya. Segons fons de la Moncloa, el president ha conversat aquest diumenge amb el secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a qui ha transmès la seva confiança que la diplomàcia és el camí per a la desescalada i també ha mostrat el compromís d'Espanya amb l'Aliança Atlàntica i la seguretat d'Europa.
Un Pedro Sánchez que ha anunciat que el Consell de Ministres del proper dimarts aprovarà l'actualització de les pensions pel 2022.
El president espanyol fixa una partida de 6.500 milions d'euros per fer possible aquest augment i ha detallat algun unes noves xifres. La pensió mínima pujarà a 74 euros i se situarà en 720, mentre que la pensió mitjana per jubilació augmentarà 97 euros i serà de 1.182 euros mensuals. Sánchez també s'ha dirigit cap a l'oposició i ha demanat que no bloquegin els fons europeus.
Yo lo único que les pido, incluso diría, les imploro a que no pongan en cuestión los fondos europeos, porque eso es poner en cuestión lo más importante ahora mismo para los ciudadanos, que es que España siga creciendo y sigamos creando empleo como estamos creando empleo durante estos meses. Que no pongan en riesgo eso.
I a Catalunya, avui la mesa del Parlament es reuneix per valorar accions en contra de l'acord de la Junta Electoral Central per retirar-li l'escó al diputat de la CUP, Pau Juvillà.
La presidenta de la mesa, Laura Borràs, ha convocat una reunió a les 10 del matí per tractar la interposició d'un recurs contenciós administratiu i la sol·licitud de mesures cautelars davant del Tribunal Suprem davant la retirada de l'escó del diputat Pau Juvillà. Borràs s'hi referia així.
Nosaltres el que hem de defensar és aquesta voluntat de no posar el Parlament de Catalunya a les mans d'aquestes ingerències que volen modificar l'arrel mateixa del contracte amb el ciutadà, que és la seva representació. Per tant, no es tracta només d'una vulneració de drets del propi diputat, sinó en aquest cas una vulneració dels drets dels seus electors. I per tant, nosaltres ens mantenim obedients als mandats del Parlament de Catalunya.
El govern del Perú fa responsable a Repsol del vessament d'un petroler de més de 6.000 barrils de cru que ha contaminat part del litoral d'aquell país. El Perú ha declarat 90 dies d'estat d'emergència ambiental a la costa afectada per aquest vessament.
La Fiscalia ho investiga per un presumpte delicte de contaminació ambiental. Ho qualifiquen d'ecocidi i del pitjor desastre ambiental dels darrers anys al país. Per la seva banda, Repsol atribueix el vessament al fort onatge causat pel volcà de Tonga. El vessament afecta la fauna i la flora, que han quedat mortes pel petroli, i a la situació de més d'un miler de persones que viuen de la pesca en aquesta zona. El vessament de cru afecta una extensió de 3 quilòmetres quadrats de platja i mar, que inclou part de dues àrees naturals protegides.
I la NASA ha alertat Catalunya que la situació i l'estat del delta de l'Ebre han pitjorat i el perill de desaparèixer ha augmentat, ja que el riu no té el control del territori i de la forma del delta, i són les onades del mar qui estan guanyant terreny.
L'agència especial insta el govern espanyol a prendre mesures urgents per poder alentir la regressió del delta, una de les reserves naturals més grans de l'estat. L'estudi que han elaborat mostra que l'illa triangular situada a la desembocadura del riu ha encongit diversos metres. La portaveu de la plataforma en defensa de l'Ebre, Susana Bella, va passar pels micròfons de Ràdio Estel al punt i seguit, on va explicar que la degradació del delta era previsible, però que no s'hi va poder fer res.
Nosaltres era algo que feia molts anys des de que som plataforma en defensa de l'Ebre que anem avisant de que la gestió que s'està fent al riu té uns perills sobre el riu i sobre el delta, i això ho estàvem avisant, o sigui, és una situació real. Llavors, bueno, el canvi climàtic, la pujada del nivell del mar, també és una situació que es porta alertant des de fa molts anys. Per tant, no va passar res que no fos previsible. La llàstima és que no fiquem les eines per a preveure totes aquestes coses.
A Solsona, els 79 veïns evacuats ahir de 3 edificis a causa d'un incendi han passat la nit fora de casa. Els bombers van extingir el foc, però veuen risc en l'esfondrament del bloc afectat, que avui s'haurà de començar a avaluar.
Els fets han passat aquest diumenge a la plaça del Camp de Solsona. Els bombers han extingit el foc amb 11 dotacions, però veuen risc de col·lapse del bloc afectat per l'aparició d'una gran esquerda a la façana que, segons informen, es va obrint progressivament. Inicialment, només es va evacuar una trentena de persones. Les flames han cremat totalment un pis de la segona planta i diversos pisos més han quedat afectats per la temperatura i l'aigua de l'extinció. No hi ha hagut danys personals. Els veïns afectats s'han reallotjat amb familiars i a l'hotel Gran Sol, segons ha detallat l'Ajuntament de Solsona.
També avui l'Ajuntament de Cànoves i Samalús, al Vallès Oriental, inspeccionarà la zona de treball on dissabte una persona va morir sepultada en una esllavissada de terra.
Els fets van passar dissabte sobre la una del migdia quan un mur de contenció d'uns 3 metres va cedir i va sepultar un operari que estava treballant a la zona. En el dispositiu de rescat hi van treballar 10 dotacions dels bombers i també unitats terrestres i àrees del SEM, desplaçats també amb el grup operatiu de suport. Cap a les 6 de la tarda van localitzar la persona i en van certificar la mort.
I Valls ha celebrat aquest cap de setmana la gran festa de la calçotada després d'un any de pausa per la pandèmia. Malgrat les restriccions, van assistir a la cita unes 20.000 persones.
Enguany la festa ha recuperat la presencialitat, una bona notícia que serveix per potenciar la temporada de calçots, tal com ha assegurat el sotssecretari de la Cambra de Comerç de Valls, Rafael Castells. Tot i que la gent ha respost a aquesta edició, no ha plegat tanta gent com altres anys, ja que s'havia arribat a quantificar 35.000 persones vingudes d'arreu del país. El guanyador del concurs de menjar calçots ha estat un tarragoní que ha ingerit 192 calçots, el que suposa més de 2,5 quilos.
Al matí a Ràdio Estel. La informació ara i aquí.
I més coses de l'actualitat d'aquest dilluns. Ens fixem en el que es publica a la premsa digital. Els tres toms d'Igualada compleixen 200 anys sense interrupcions.
La festa ha recuperat el seu format habitual després que l'any passat es fes de forma simbòlica. La temporada dels tres toms va començar a mitjans de gener per la festivitat de Sant Antoni Abat, protector dels animals, i s'allargarà fins al maig. Ho destaca Nació Digital.
Una sentència rebutja que un aparcament de Girona apugi els preus en base a l'IPC.
L'estacionament en qüestió és el que hi ha situat el subsol de la plaça Jaume Vicens Vives, just darrere dels jutjats. L'empresa alegava que la revisió de tarifes es concedia de forma automàtica, però l'Ajuntament de Girona va considerar que era un abús, tenint en compte que els beneficis de la concessionària eren superiors a la mitjana.
I Barcelona dedica un carrer a l'escriptora Anna Maria Matute, i a la placa hi ha una falta d'ortografia.
Exactament, a la placa hi llegim carrer d'Anna Maria Matute Ausejo, Barcelona 1925-2014, escriptora i acadèmico. Està situat al cartell a la frontera entre Gràcia i Horta-Guinardó i substitueix el de Ramiro Maezzo, que formava part del nomenclàtor franquista. Tot i l'error, l'acte d'inauguració s'ha celebrat igualment amb la presència de l'alcaldessa de la ciutat, i Colau ha aprofitat per remarcar la importància de feminitzar el nomenclàtor barceloní.
Ens fixem també en el que passa al territori. Els Mossos busquen l'autor d'una agressió sexual a una dona de 95 anys a Figueres.
Segons ha avançat el Punt Avui, l'home hauria entrat encaputxat per la finestra del domicili de l'anciana abans d'atacar-la la nit del divendres. Va ser la mateixa víctima, que viu sola, qui va avisar els serveis d'emergència. La dona va ser traslladada a l'Hospital de Figueres i actualment està ingressada després de passar pel quiròfan.
I a Tarragona, una cadena humana de prop de 200 persones reivindica la demolició de la plataforma del Miracle.
20 anys després de la seva inauguració, els veïns de Tarragona reclamen el desmuntatge d'aquesta plataforma de formigó que va costar 8 milions d'euros d'erari públic i no s'ha aprofitat. Ho llegim al diari Més.
I a Andorra, alguns empresaris detecten persones que treballen presencialment, tot i ser positius de coronavirus, per no agafar la baixa.
Amb més de 5.000 casos actius per coronavirus, la Confederació Empresarial Andorrana denuncia que hi ha, per exemple, treballadors temporers que, si no tenen dret a baixa i no van a treballar, no cobren. És per això que els empresaris andorrans demanen més agilitat a l'hora de concedir baixes i altes i que les empreses facin test d'antígens als empleats que tornin de fer quarantena. Ho llegim al diari d'Andorra.
Al matí a Ràdio Estel. Tot el matí amb tu.
Ja anem als esports. Victòria amb patiment del Barça a Vitòria davant l'Alavés, que els deixa a un punt de les places de la Lliga de Campions. Xavi Toscano, bon dia.
Bon dia. Un gol de Frenkie de Jong al minut 87 salva l'equip d'un altre desastre. Partit molt gris dels blaugranes, que no han estat gens encertats de cara a porteria i que s'han mostrat sense idees per resoldre l'enfrontament. L'entrenador blaugrana valorava així el resultat.
Sí, victòria importantíssima, no? En un campo difícil, También el campo helado no ha ayudado, nos ha costado generar, crear ocasiones claras, pero bueno, el equipo lo ha intentado, ha tenido fe hasta el final y al final ha llegado el gol de Frenkie y que nos da una victoria crucial, importantísima para nosotros, para seguir en la lucha de los puestos de arriba y bien, contentos y felices por el esfuerzo y sobre todo por el resultado hoy, sí.
Ara mateix el Barça és cinquè amb 35 punts, a un de l'Atlètic de Madrid, que és quart, i a 15 del líder, que és el Real Madrid, que ahir va empatar 2 contra l'Elx després d'anar perdent fins al minut 92. Un gol de Militao al temps de descompte va evitar la derrota blanca.
A segona divisió, el Girona ha empatat a 1 davant del Lugo en un partit molt dominat pels de Michel.
L'àrbitre va anul·lar un penal i un gol a instàncies del VAR en un primer temps molt ben jugat per part dels gironins. Al 55, Nahuel Busto situava l'1 a 0 al marcador, que el Lugo ha empatat amb un gol de Manu Barreiro.
I el Barça femení es proclama campió de la Supercopa d'Espanya després de golejar l'Atlètic de Madrid per 7 a 0.
Les blaugranes s'emporten així l'únic competició que se'ls va resistir la temporada passada i el primer títol de l'etapa de Jonathan Giraldez. Graham Hansen ha estat la millor jugadora de la final, marcant 3 gols i oferint 2 assistències. Rolfo i Lika Martins, amb un doblet i Engen, han marcat la resta de gols blaugranes. L'altra bona notícia del partit ha estat el retorn als terrenys de joc de la jugadora de l'Atlètic, Virginia Torrecilla, que ha estat 2 anys sense jugar recuperant-se d'un tumor cerebral.
En bàsquet, el Barça s'emporta el clàssic a la pista del Real Madrid per 75 a 85.
Els blaugranes assalten el Wizzing Center de Madrid i recuperen sensacions després d'unes jornades on no han estat al seu millor nivell. Davant d'un Madrid en bona forma, el partit ha començat molt igualat. De fet, el primer quart seran adjudicat els blancs. Tot i que la igualtat s'ha mantingut, els homes de Jessica Vicius han reaccionat i a la segona part han empentat per emportar-se una victòria molt necessària. El Barça és ara segon, amb 3 partits menys que el Madrid, que lidera la taula. Ahir no es va poder jugar el Joventut Fontlabrada pels casos de coronavirus, que pateix la plantilla de l'equip madrileny. És la segona vegada que es posposa aquest partit.
En tenis, Rafa Nadal es classifica pels quarts de final de l'Open d'Austràlia i és l'únic tenista espanyol que continua viu en aquell torneig.
Nadal jugarà aquesta propera matinada als quarts contra el canadenc Denis Shapovalov. Pel que fa al quadre femení, la catalana Paula Badosa ha caigut davant la nord-americana Madison Keys. Ara mateix estan acabant de definir els quarts de final del torneig.
I en motor, Sebastián Loeb es converteix en campió del Rally Monte Carlo i engrandeix la seva llegenda.
El pilot de 48 anys ha superat per 10 segons i mig Sebastián Ogier. Just tornat al Dakar, Loeb acaba de sumar el 80è triomf en el Mundial de Rallys, en el terreny més difícil i traïdor, com és l'asfalt parcialment glaçat dels Alps.
Si busques l'alternativa, no ho dubtis. Al matí a Ràdio Estel.
I amb música arribarem al punt de 8:45 del matí. Avui fa 81 anys, el 24 de gener del 1941, va néixer a Brooklyn, a Nova York, el cantant i compositor Neil Diamond. Així sona l'incombustible Sweet Caroline. Where it began, I can't begin to know it. But then I know it's growing strong. Wasn't the spring, and spring became the summer. Who'd have believed you'd come along? Hand touching hand, reaching out, touching me, touching you. The night, and it don't seem so lonely. We fill it up with only two. And when I hurt, hurting runs off my shoulders. How can I hurt when holding you? Touching warm, reaching out, touching me.
Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Bon dia, són 8:45 del matí, avui és dilluns, és 24 de gener, el dia que farem tertúlia amb la Montserrat d'Ebrera, amb el Xavi Barrena i amb el Roger Pi de Cabanyes, com sempre a partir del punt de les 9 del matí, amb ganes d'analitzar tot el que ens deixa el dia, el que arrosseguem d'aquest cap de setmana, que també ha estat intens. Una tertúlia que començarem just després d'escoltar el Daniel López Codina, que és investigador del Biocoms. Amb ell volem parlar segurament de la cara més fosca de la pandèmia, són els morts. Avui toca posar les dades damunt de la taula i avaluar el que ens ha passat. També és veritat que fent-ho amb una mirada en positiu, la vacunació ha estat un salvavides descomunal, però també toca parlar d'algunes realitats que potser hem anat passant de puntetes perquè fan mal, però que són realitats palpables. L'any 2020, us ho hem explicat en començar el programa, amb la duresa de la primera onada, la mortalitat a Catalunya va créixer un 23%. És una quarta part més de morts que no pas l'any anterior. Poca broma amb aquesta dada que ja ha fet oficial l'IDESCAT. En sabem més coses. Aquesta xifra, per exemple, la de l'excés de mortalitat a l'àrea metropolitana, de manera global puja per sobre del 30%, un 30% més de morts a l'àrea metropolitana de Barcelona el 2020 que no pas l'any 2019. Evidentment, la gran diferència entre un any i l'altre és la pandèmia. Avui ja queden lluny, ho recordareu, aquells dies en què discutíem quanta gent moria realment per Covid a casa nostra, a Catalunya, a Espanya. Ens posàvem les mans al cap pràcticament a diari quan els hospitals s'anaven acumulant cada dia morts i morts i morts i morts, però no tenien PCRs per tothom i només entraven a la llista oficial de persones mortes per la pandèmia aquelles a qui sí havien pogut fer un test abans que morissin. Ara sí, les xifres ja ens parlen sense embuts. Per cert, a dia d'avui, la pandèmia a casa nostra acumula 77.940 persones mortes. És una mitjana brutal de 183 persones al dia. Pràcticament, de manera exacta, 50% homes, 50% dones. Per ara, l'IDESCAT ja ha fet públiques les xifres oficials de mortalitat de l'any 2020. A Ràdio Estel n'hem fet una primera anàlisi, us l'hem explicada. D'aquí a pocs minuts i aprofundirem amb l'investigador del Biocoms, Daniel López Codina. Avui és dilluns i aquests són els titulars més destacats del dia. Ara en parlava, la mortalitat global a Catalunya va augmentar un 23,6% el 2020 per l'impacte de la pandèmia. Així ho reflecteixen les dades oficials de mortalitat recollides ja per l'IDESCAT i que avui us estem explicant. Baixant el detall, la mortalitat a les ciutats més poblades de l'àrea metropolitana encara va ser més alta, va créixer un 30% respecte de l'any anterior. Avui està previst que el Comitè d'Experts del Govern en Covid-19 entreguin a l'executiu l'informe que aquest els va demanar sobre l'ús del passaport Covid. Alguns especialistes qüestionen si encara és útil davant del fet que els vacunats també es contagien amb Omicron. El Govern revisarà aquesta setmana les restriccions que estan vigents. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, compareix avui al Parlament per explicar el relleu de Trapero i bona part de la cúpula policial dels Mossos. Haurem d'estar pendents també de si es pronuncia sobre la investigació destapada per La Vanguardia a la cúpula dels bombers per un presumpte frau amb les factures del manteniment dels camions amb factures falses o inflades. Els ministres d'Exteriors de la Unió Europea es reuneixen avui per mirar de consensuar un posicionament sobre la crisi oberta a Ucraïna i possibles represàlies en cas que Rússia invaís aquest país. El ministre espanyol, José Manuel Álvarez, compareixerà demà al Congrés d'Urgència per explicar el posicionament espanyol. A Solsona, pendents aquest dilluns de l'anàlisi que es faci de l'estat en què es troba l'edifici que ahir va cremar per culpa d'un incendi. Una vuitantena de veïns han passat la nit fora de casa per l'avís dels bombers d'un possible esfondrament. Els desallotjats són els veïns de l'edifici cremat i tres edificis adjacents més. I a A Cànoves i Samalús, al Vallès Oriental, tècnics de l'Ajuntament revisaran l'obra on dissabte va morir una persona en una esllavissada de terra. Les primeres hipòtesis apunten a un accident laboral per algun tipus d'imprudència o error de càlcul en les obres que s'hi fan. Pel que fa als esports, el Barça s'endú una victòria tan gris com valuosa per seguir lluitant per entrar a les places que donen accés a la Lliga de Campions. Els de Xavi estan avui a un punt d'aquestes places. De la seva banda, el Barça femení ha passat per sobre de l'Atlético de Madrid i guanya la Supercopa d'Espanya amb una victòria per 7-0 a la final. I com sempre a aquesta hora, tancarem els titulars amb el temps i amb el trànsit. D'entrada comencem mirant el cel i també els termòmetres. Jordi Miralles, bon dia.
Bon dia, temps anticiclònic una setmana més i, per tant, no s'esperen canvis destacables en la situació meteorològica de cara a les properes jornades. Una setmana que torna a començar altra vegada amb algunes boires a les comarques de l'interior, núvols baixos a punts de la costa central, de la costa sud, que al llarg del matí s'aniran dissipant i a poc anirà sortint el sol, que s'imposarà a tot Catalunya. Les temperatures baixes, fa fred, fred intens en aquests moments a bona part de les comarques de l'interior, temperatures d'entre 5 i 10 graus sota zero, les més baixes a punts de l'interior i també a les valls del Pirineu, i els 0 graus s'assoleixen també a punts de la Costa Brava, per tant, glaçades arran de mar. Temperatures diurnes, però suaus, perquè lluirà el sol i, per tant, suaus per l'època de l'any en la qual ens trobem, evidentment, màximes entre els 10 i els 15 o 16 graus, per tant, ambient més temperat al centre del dia, i el que estem explicant per avui també és vàlid per demà dimarts, per dimecres, i probablement durant bona part d'aquesta setmana no tindrem canvis significatius.
Gràcies, Jordi. Molt bon dia. Tornem cap al RAC per actualitzar la situació a la xarxa viària catalana. Armand Maravalla, bon dia.
Bon dia, doncs a aquesta hora comencem parlant de la C32, perquè a l'altura de Sant Boi encara tenim un accident en sentit Barcelona. Ara s'acaben de reobrir tots els carrils de la via, però encara queden uns 5 quilòmetres d'aturades de congestió des de Gavà fins a Sant Boi de Llobregat, per tant encara cua per estona per entrar en aquest punt de... per entrar cap a Barcelona per aquest punt de la C32. També per la B23 encara queda un carril tallat a l'altura de Sant Joan d'Espí per un altre accident, i ara provoca uns 2 quilòmetres de retencions també en sentit Barcelona, i ara també es forma un tram d'aturades per la C16, és un quilòmetre i mig a l'altura de Sant Cugat, també en sentit Barcelona. Pel que fa a les rondes, ara ja va millorant la situació, però encara queda algun tram de retenció en sentit Llobregat, sobretot per la B20 fins a l'altura de Vallcarca i també per la ronda litoral en aquest tram habitual des del Fòrum fins al Moll de la Fusta. Això és tot des del RAC. Molt bon dia.
Gràcies, Armand. Passen 8 minuts del punt de 8:45 del matí. Fem una pausa per la publicitat i en tornar parlem amb Daniel López Codina, investigador del Biocoms.
Ràdio Estel.
Estel Migdia, ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda de dilluns a divendres a Ràdio Estel. Tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? anemperfeina@pangea.org o 93 443 3040.
Cada día hago deporte y vivo en movimiento con Artrohelp Marine. Artrohelp Marine es una fórmula exclusiva con colágeno marino, ácido hialurónico, glucosamina, condroitina, calcio, magnesio y vitaminas. Porque pienso en lo que conviene a mis huesos, articulaciones, músculos y piel. Compra ahora Artrohelp Marine y llévate de regalo Condrohelp Cápsulas. Recuerda, pide tu pack 2x1 Artrohelp Marine y Condrohelp Cápsulas en herbolarios y para farmacias adheridas a esta promoción. Más información en marnis.es.
L'actualitat que vols seguir. La informació que t'interessa a Ràdio Estel. Busca'ns a Twitter com a Almatí Estel i Info R Estel. Actualitza't a les nostres xarxes i tinga-ho tot clar. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes. Aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes. Hidratar-se bé i a gust comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com. Masomega.rojo aporta els àcids grassos omega 3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. A l'hivern, Masomega.rojo és el teu complement alimentari ideal. Demana Masomega.rojo a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. Apunta 669 56 17 68 i aconsegueix el teu Masomega.rojo ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de Masomega.rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Hay situaciones en la vida que no se pueden evitar.
Y que alguien herede tus bienes es una de ellas.
Pero hay otras, como los conflictos hereditarios que se producen entre los hijos, que sí se pueden evitar.
Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Ràdio Estel.
Us hem explicat només començar el programa la mortalitat a les ciutats més poblades de l'àrea metropolitana de Barcelona, que justament és on es concentra una tercera part de la població catalana, va augmentar més d'un 30% com a conseqüència de la pandèmia només l'any 2020. Són dades que ja estan consolidades, que ha fet públiques, de fet, també, i que recull l'IDESCAT. La mitjana catalana estava per sobre del 23%, gairebé un 24%. És veritat, també, que gràcies a la vacunació la mortalitat per Covid-19 ha caigut en picat. A aquesta hora en volem parlar de tot plegat amb el Daniel López Codina, que és investigador del grup Biocoms de la Universitat Politècnica de Catalunya, que també ha fet un estudi sobre mortalitat en temps de coronavirus. Professor, com estem? Molt bon dia.
Bon dia.
Moltes gràcies per acompanyar-nos avui aquí al matí a Ràdio Estel. Des d'un punt de vista de la mortalitat d'aquesta pandèmia a casa nostra, quina seria la factura que ens deixa la Covid-19?
Bé, des de la Guerra Civil, per dir-ho així, no havíem tingut una situació semblant. La mortalitat ha estat realment molt elevada, encara segueix sent elevada, eh? Però sí, el que és veritat és que el març del 2020... van ser autènticament terrorífics.
Clar, estàvem parlant d'aquestes xifres, van ballar molt les xifres, evidentment, durant la pandèmia, no? per les dificultats intrínseques i evidents per saber exactament qui estava morint de Covid o no. Ara, amb el pas del temps, doncs, les dades es van consolidant. Jo feia referència a aquestes dades, per exemple, en referència al 2020, ja consolidades, no? i que són consultables a través de l'IDESCAT. Clar, hi ha algunes xifres com aquest augment de mortalitat d'un 30% a l'àrea metropolitana de Barcelona, encara és més palmari quan ho mires més a més i t'adones, o setmana a setmana, no? I t'adones que són aquelles setmanes 14, 15, 16, és a dir, més de març, abril, que es van viure situacions realment dramàtiques, no?
Realment, quan ho estàvem vivint, o quan ho estem vivint, diguem-ne, sobre la marxa, és molt difícil fer una valoració i cal esperar a poder-ho veure des de lluny, eh? Perquè tenim morts per Covid, o tenim morts d'altres qüestions però que tenien Covid, o tenim morts que poden ser causades perquè en aquells moments la sanitària tenia realment moltes dificultats. Per tant, és molt difícil sobre la marxa veure què és el que està passant realment. Ara que ho estem veient en perspectiva, i també no només a nivell català, sinó a nivell europeu, en comparar la mortalitat amb la mortalitat mitjana dels anys anteriors, és quan es coneix, sense cap mena de dubte, que la mortalitat del 2020 i del 2021 realment van ser superiors a les que tocaven en aquells moments.
En aquells moments hi havia molta discussió, vostè ho recordarà, sobre quina era la realitat, no? Perquè l'OMS, per poder fer la quantificació de la mortalitat de la pandèmia a tot el món, demanava, i així ho va complir Espanya, que només s'incloguessin a les llistes de morts les persones a qui s'havia pogut fer un test PCR. Era un moment en què poder fer testos era molt complicat, en què pràcticament no n'hi havia per tothom. Vista en perspectiva, en aquell moment tenia sentit aquella discussió i aquella manera de comptabilitzar els morts?
Bé, en aquells moments calia tenir una informació el millor possible i fer un esforç per poder comparar la mortalitat de diferents països. Aquest era un intent de fer-ho comparable, eh? Tot i així, realment era molt difícil. Hi havia països que, diguem-ne, notificaven moltes més morts que altres perquè en feien un seguiment molt millor. Realment, l'única manera de fer-ho és a partir de la comparació de la mortalitat ara d'aquests anys amb els anys anteriors. Tot i així, a molts països, com que no hi ha un bon registre de mortalitat, ni això és possible.
Hi ha algunes dades. Avui nosaltres digui, perdoni.
No, dic que hem de ser conscients que realment la pandèmia ha estat veritablement terrorífica a nivell de mortalitat. De fet, hem vist un descens de l'esperança de vida, cosa que no veiem, evidentment, des de fa molts i moltes dècades.
Hi ha hagut tantes morts que fins i tot l'estadística diu que ara de mitjana vivim menys, no?
Sí, això és una disminució de l'esperança de vida, efectivament, és el que hem viscut.
Clar, quan ens fixàvem, per exemple, en aquestes dades del 2020, que l'estem parlant de 2020, més de març arriba la pandèmia amb la força que ho fa, confinament, etc., i sobretot el mes d'abril, no? Doncs tenim aquells pics final del mes de març, principis del mes d'abril, amb aquella mortalitat en què cada setmana morien 3.000 i 4.000 persones a Catalunya, que són xifres que no s'havien vist mai, si més no, com deia vostè, des de la Guerra Civil i que es van tornar a viure. Però, clar, si un es fixa, professor, en el mapa, resulta que l'àrea metropolitana de Barcelona va ser realment un aglutinador d'aquesta mortalitat, no? I es produeixen fenòmens curiosos, que és veure com poblacions que poden tenir una quantitat d'habitants molt semblants, si estan a prop de Barcelona, la mortalitat que tenien era molt més alta que no pas si estaven més allunyades de l'àrea metropolitana.
Bé, aquí van jugar dos factors. D'una banda, diguem-ne, la densitat de residències d'avis, que va ser un dels llocs on, de fet, van ser autèntiques, diguem-ne, batalles campals per poder sobreviure. I d'altra banda, el fet que més densitat també va facilitar la propagació del virus i era més difícil frenar-lo. Els dos factors són els que ens expliquen que tinguem diferències locals importants en mortalitat, eh? I això a l'àrea metropolitana i fora de l'àrea metropolitana. Fora de l'àrea metropolitana, en localitats petites, la localitat que té una residència d'avis i el virus va entrar a la residència i la localitat on el virus no va entrar a la residència en aquells moments, la diferència de mortalitat és brutal entre un i l'altre.
Això pot explicar, per exemple, si algú entra a l'IDESCAT i consulta aquestes dades, que vegi comarques com el Pallars Jussà, no?, marcades amb el color més intens possible pel que fa a aquesta taxa de mortalitat en relació a la població que té, i segurament s'entén, per exemple, en aquest cas, perquè hi ha la residència Fiella de Tremp, no?, que va tenir el brot que va tenir i que s'acaba traslladant, diguem-ne, en aquests mapes que es poden consultar, no?, que es veuen incidències molt, molt, molt elevades, que són brutals i que poden ser fruit d'algun brot en centres residencials.
En aquells moments hi havia un factor aleatori, que era l'entrada del virus, perquè de fet encara no es tenia un control ni clar ni claredat sobre la forma d'actuar, i això va fer que algunes residències que van ser pioneres en fer front al virus són les que es van veure molt, molt afectades, enormement afectades, malgrat que fessin un esforç molt gran els seus treballadors per intentar frenar-ho. I, en canvi, si l'atzar feia que en una altra residència els primers moments no entrés el virus i després ja es prenguessin mesures per intentar evitar-ho, doncs la mortalitat en aquells llocs realment no tenia res a veure amb les altres.
En aquest sentit, vosaltres, evidentment, heu fet tot el seguiment des del Biocoms de tota la pandèmia. Ho heu fet també a partir del moment en què entra la vacunació. En aquest sentit, la vacunació va ser un punt d'inflexió, o ha estat un punt d'inflexió, afortunadament, descomunal, no?, en relació a la mortalitat de la Covid?
Sí, la vacunació, quan va començar, com que vam començar amb la gent més gran, va significar una disminució ràpida, molt ràpida, del nivell de mortalitat, no només aquí, sinó a tota Europa. Quan la vacunació va arribar a un 20% de la població, que de fet això ja cobria la major part de persones més susceptibles, la mortalitat ja havia caigut enormement. Mostra clara que la vacunació, malgrat la molta discussió que té, ha estat la millor eina que tenim per fer-hi front. I fins i tot avui en dia encara la diferència entre països on la vacunació és alta i la vacunació és baixa a nivell de mortalitat és enorme. Per tant, si encara no s'ha vacunat algú, que ho faci, i els que puguin vacunar-se de la tercera dosi, sisplau, que ho facin ara, perquè de fet retorna la protecció inicial que ens calen en aquests moments a tots.
Aquesta segurament és una de les grans avantatges de les dades, més enllà de la discussió que puguem tenir-hi en el moment en què les anem recollint, no?, com feia referència, per exemple, a la manera que teníem de comptabilitzar o no oficialment les morts per coronavirus, és aquesta, no?, que amb el pas del temps i amb les dades consolidades un veu quina és la realitat, i en aquest sentit la vacunació queda absolutament recolzada, no?, per les dades en aquest sentit. Per cert, que pel que fa a variants, professor, clar, vam començar amb aquesta variant original de Wuhan, que és de fet la que fa aquest gran pic al qual estem fent referència de mortalitat al 2020, però la variant britànica segurament és la més mortífera, no?, que hi ha hagut d'elles, més enllà d'aquest pic tan brutal del 2020, vist en el temps.
El ser mortífer o no depèn de moltes circumstàncies. Evidentment, depèn de la gravetat que provoca en els afectats, però també depèn del grau de vacunació en aquell moment o del grau de la protecció que tingui la població, també per haver repassat anteriorment la malaltia. I, per tant, és difícil comparar entre variants. El que sí que tenim clar en aquests moments és que la variant Delta, que és la que acabem de patir fa poc, realment era molt ràpida propagant-se, ja pensàvem que era difícil que una variant no es pogués propagar més ràpidament, i alhora també provocava molts casos greus. Per tant, probablement la pitjor de les variants ha estat la Delta, tot i que sortosament ens va replegar ja en un moment on la vacunació era molt elevada. La variant Omicron es propaga encara més ràpidament que la Delta. Pensàvem que era molt difícil, però encara ho fa més ràpidament que la Delta. Provoca molts menys casos greus, entre un 60 i un 80% menys de casos greus. Però, esclar, si tinc molts casos, encara que el percentatge sigui petit, el resultat també és negatiu. I realment, en aquests moments, encara tenim una mortalitat prou elevada. Per tant, encara no és per pensar en el final. Al final arribarà, però encara ens falten setmanes.
Jo estic ara, per exemple, tinc obert aquí a l'ordinador el visor de govern obert sobre la mortalitat a Catalunya, no? I veiem total de defuncions de l'any 2020, 77.540, la mitjana diària de defuncions. Estem encara a dia d'avui a una mitjana de 183, evidentment, de persones al dia. Evidentment, la mitjana doncs va influenciada per tota la trajectòria d'aquesta pandèmia. Estem parlant d'una mortalitat, professor, que pel que veig, afecta d'una manera pràcticament a parts iguals entre homes i dones, però sí que ha estat especialment dura entre les persones més grans.
Efectivament, la mortalitat ha crescut exponencialment amb l'edat, per dir-ho així. A partir de 60 anys, a mesura que la gent està més gran, la probabilitat de tenir problemes greus i de morir creix molt i molt ràpidament.
Avui llegim a molts mitjans de comunicació que recullen l'entrevista que ahir France Press, l'agència de notícies francesa, li feia una entrevista a Hans Kluge, el director de l'OMS a Europa, que feia aquesta referència en quant a Omicron, no deia quan aquesta pandèmia, quan aquesta onada que vivim ara comenci a anar a la baixa, segurament vindrà un temps llarg d'estabilitat i de tranquil·litat i potser quan torni la Covid a partir de la pròxima tardor, potser, deia Kluge, ja no haurem de parlar d'una pandèmia. Vist des de les dades i del tècnic que és vostè, comparteix aquest optimisme?
Quan aconseguim baix les incidències causades per la variant Omicron, puguem tenir unes setmanes o uns mesos de tranquil·litat. Més enllà, de fet, és un interrogant gran el que tenim, perquè, de fet, ens ha donat massa sorpreses i esperem que no ens en doni més, però no és gens inversemblant, clarament, que hàgim arribat a un valor en què de persones que han compartit, diguem-ne, el contacte amb el virus ja sigui molt gran i, per tant, realment es pugui convertir en una malaltia endèmica. És probable que això no sigui, diguem-ne, una realitat immediata, és a dir, que tinguem, o, diguem-ne, lleugeres onades, que sí que esperem clarament és que si tenim noves onades, a no ser que sigui una variant nova que ens causi problemes nous, doncs cada cop siguin menors.
És precipitat començar a parlar ara ja de parlar de la Covid com una grip o intentar tractar-la d'aquesta manera o plantejar-nos, com feia el conseller divendres passat, no? Si ja a partir d'aquesta primavera les coses les haurem de començar a fer diferents. Toca, veient el que està passant a dia d'avui, crec que ara li dic de memòria, però em sembla que estem a 2.700 i escaig malalts, persones ingressades als hospitals catalans, i en són 506 o 507 els que ja estan a l'UCI. Amb aquestes dades i amb la incidència actual, ja toca començar a parlar i a pensar en gripalitzar la Covid?
Jo sincerament crec que a nivell social no n'hem de parlar encara, perquè és, diguem-ne, donar esperances de que les coses s'acaben molt aviat a nivell de població. I cal ser pacients, estem a dalt de tot. Jo comparo la situació com si estiguéssim caminant per dalt d'una carena, amb la incidència molt alta, i per tant no estem encara de baixada clara. I no sabem realment quant temps ens falta.
Fa molts dies que parlem, no?, d'aquest pic de la sisena onada. No sé si l'intuïu, no l'intuïu, o estem allà, o estem aquí dalt i no sabem quant temps hi estarem.
Estem a dalt, no sabem realment si les dades que tenim reflecteixen la realitat, perquè segurament se'ns estan escapant molts casos, però el que sí que és cert és que amb aquesta incidència tan alta arribarem a un moment on començarem a baixar i potser quan comencem a baixar baixem ràpidament. Però ara el que els models ens preveuen és, diguem-ne, una estabilitat o un descens progressiu però més lent a les properes setmanes. Però el que sí que és cert és que arribarem a baix i cal pensar com anirem actuant posteriorment. Però probablement és una qüestió més que hauria de ser de discussió tècnica que no que de discussió pública. El que és veritat és que quan anem millorant haurem d'anar reduint mesures, està clar, i finalment haurem de passar d'intentar controlar l'epidèmia cas per cas, per exemple, controlar-ho amb un grup, diguem-ne, que ens serveixi d'observació.
En tot cas, no estem en un punt encara per començar a pensar o a parlar en rebaixar restriccions?
No, ni molt menys, no. Tenim més de 500 llits d'UCI ocupats, tenim una alta mortalitat, tenim el nombre de casos diaris que hem tingut mai. No, com hem de parlar de deixar restriccions ara? Cal esperar a que realment les coses millorin substancialment.
Ho dic perquè el govern, entre les coses que ha decidit canviar, i ho va fer la setmana passada, és que a partir d'ara vol revisar les restriccions no cada 15 dies, sinó cada setmana. I avui, per exemple, en principi, està previst que el comitè d'experts assessor li lliuri al govern un informe sobre què fer o deixar de fer amb el passaport Covid.
De fet, les restriccions sempre tenen dos efectes. Un serien els efectes epidemiològics, els altres són els efectes socials i econòmics, i entenem que els responsables de fixar-les o treure-les han de tenir en consideració els dos factors. Per tant, per nosaltres, molt de respecte al que facin, eh? Però realment crec que caldria mantenir-les durant un temps fins que realment no hi hagi una millora clara. Si es pot és canviar els protocols, diguem-ne, de gestió, els protocols d'observació, però el que hem de procurar és mantenir el mínim possible les interaccions entre persones.
Si tenim més o menys comprovat que les persones vacunades també es contagien amb Omicron, quin sentit té continuar demanant el passaport Covid? Perquè, clar, la idea del passaport Covid, com a mínim quan ho vam explicar, perquè així ens ho explicaven quan es va començar a fer servir, era garantir que aquelles persones havien estat vacunades i amb la variant Delta era relativament complicat que hi hagués una reinfecció.